bona tarda.
Bones tardes.
Benvingut a Suara Indonesia. Avui és 27 d'abril i avui és més fred.
Sí.
És 4 de graus.
4 o 3 graus. Ha nevat, eh?
A prop de Prada.
Sí, a la Teixeta. Ha caigut algo de neu.
Sí.
Que gràcies per escoltar-nos aquest programa que intentem parlar, explicar una mica més com és Indonèsia, les característiques, acompanyat amb cançons. Així que avui, què toca, Chartini?
Què parlem?
Sí.
Avui parlem de història colonitzar.
De les colònies d'Indonèsia, no?
D'Indonèsia, sí. Sí. Gent d'Indonèsia oblidarà la...
Mai oblidarà.
Mai oblidarà, sí. Mai oblidarà la història Holanda i Japó. I Holanda colonitza Indonèsia 350 anys.
350 anys.
Sí.
Quasi res.
Sí.
Així que, bueno, posem alguna cançó i després comencem a preparar una mica la història. De fet, vam fer un programa d'història, però va ser una mica generalitzat, des de la prehistòria fins quasi fins a la independència, però avui ens centrarem més que res amb la part de les colònies de primer de Holanda i després, que va ser més curta, la de Japó.
passes?
Posem-nos en situació primer, no?
Ah, sí.
Primer, a veure, abans de començar la colònia, abans de que Indonèsia arribés a Malàsia... Perdona, Holanda arribés Holanda. A Indonèsia, no Indonèsia arribés a Holanda, no es va moure. La situació a Europa era que, bueno, aquella època, estem parlant del 1400, 1500, les espècies eren una part superimportant de la vida quotidiana, perquè, bueno, eren, servien per cuinar, però servien per conservar el menjar, servien com a medicina, com a pocions màgiques, o sigui que tenien una importància super, super capital a la vida europea d'aquella època. I fins a aquell moment, les espècies només s'aconseguien per mitjà de la venda de que feien els àrabs. Els àrabs compraven les espècies al sud-est asiàtic i les venien a Europa. Llavors, hi havia un augment de preu que al final arribava a Europa amb un cost superelevat.
Mm.
Què va passar? Llavors, els europeus van intentar establir i buscar els seus mercats per la seva banda. I el primer va ser Portugal, no?
Sí, Portugal.
Portugal va anar cap a l'Índia i especialment a Goa, l'illa de Goa, i allà va establir la seva capital com a de les Índies portugueses. Es deia molt això de les Índies. I a partir d'allà va començar, això és l'any 1400-1500, va començar a sentir notícies del sultanat de Malaca. Malaca és una ciutat que ara mateix és Malàsia, però aquella època era un sultanat, era com una mena de república o regnat independent, i va començar a sentir notícies de que en aquella zona hi havia molta riquesa. I el 1509 va ser, doncs, un càrrec, un militar portuguès que va anar cap allà, va viatjar cap allà, i va ser el primer europeu que té constància que arribés al sud-est asiàtic, 1509. Saps com se deia?
No.
Jo tampoc. Ara no ho sé. Així que, bueno, va arribar allà i des d'allà, doncs, de fet, va primer, clar, negociant, però finalment amb incursions militars van conquerir Malaca, i allà hi ha on encara ara van establir, una fortalesa, un castell, i encara ara es pot visitar. De fet, jo he anat a Malaca. Tu has anat a Malaca?
No.
Vaig anar a Malaca fa temps i allà encara es pot veure el castell i la fortalesa de quan van arribar els portuguesos.
Mm, és més lluny del meu poble.
Sí. Amb avió, un rato d'avió.
Mm-hmm.
I des d'allà, doncs, els portuguesos van començar a establir relacions comercials i van començar a fer incursions a Indonèsia. I va ser la primera, no?, la primera colònia, la primera gent que va arribar a Indonèsia d'Europa. Després, també, com a temes polítics a Europa, Portugal tenia relacions amb Espanya, amb Itàlia, i després fent pactes amb una família, algunes famílies d'Alemanya que tenien control sobre els ports, van començar a utilitzar el port de Hamburg per portar totes aquestes espècies i fer tota aquesta relació comercial amb Europa. Què passa? Que Holanda es va quedar fora, perquè Hamburg és Alemanya i Itàlia, Portugal, Espanya... tot aquest tema de tots aquests pactes comercials, Holanda va quedar fora i llavors els comercials se van començar a arruïnar. I a part també per motivacions de que Espanya s'havia aliat amb Portugal, Espanya estava en guerra amb Holanda, doncs llavors Portugal ho feia enemic d'Holanda. Bueno, mil motius polítics d'aquella època que tampoc ara no podem explicar gaire perquè no ho entenem. Doncs Holanda va decidir, pues, tirar pel dret, establir les seves vies comercials i viatjar cap al sud-est asiàtic a buscar aquestes espècies i intentar trobar de primera mà i fer les seves rutes comercials. Quin rotllaco, no?
Mm-hmm.
Molt, molt. Bueno, sí. Ja està. Aquesta era la introducció. Ja està feta. Una mica més de cançons. I la Chartini ens comença a explicar com va ser les primeres arribades dels holandesos a Indonèsia.
Allah engkau dekat penuh kasih sayang takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis karena kemurahanmu karena kasih sayangmu hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu kau yang selalu terjaga yang memberi segala Allah
Feta la introducció, comencem a la història quan arriba Holanda.
Holanda arriba 1596 amb quatre vaixells dirigit per Peter Keizer amb Cornelis de Houtman. Arriben a Banten.
Banten està a...
Illa de Java és prop de Jakarta. Però gent local no els agrada perquè Peter Keizer i Cornelis de Houtman no respecten a la gent local. I després de Banten fan a la illa de Madura. Illa de Madura és prop de Surabaya.
Sí, que és prop de casa teva, no?
Sí, és prop del meu poble. I a la maten molta gent. Després fan a Bali... I el rei de Bali els dona pebre i després torna a Holanda.
Amb pebre, no? Sí. Agafen uns pots de pebre i els portem cap a Holanda.
I dos anys després va ser els Holanda tornant a Banten, però ara dirigit per un altre, per Jacob van Neck.
Un altre jefe.
Sí. I intenta estar bé amb la gent local i aquesta vegada la gent local sí que els agrada.
Ah, home, si vas de bon rotllo, doncs trobes sí, bona relació. Bé. Si vas de sobrat i matant a la gent, doncs normal.
Comencen a comerciar a la zona de port de Banten, sobretot amb espècies, guanyen molts diners i a poc descobreixen el lloc d'origen d'aquesta espècie i es fan amb el monopoli.
El control de les produccions, clar.
Sí.
No és el mateix comprar que produir tu mateix, que controlar les explotacions, econòmicament.
A partir d'aquí comencen a colonitzar Indonèsia.
I aquí comença la història de la colonització.
Semua yang telah aku dapat indah nan gemerlap satu hari kan pudar dan sinarnya akan hilang sesuatu yang telah aku raih di dalam
Cintaku dioplos lagi, sayangku digilir lagi. Kali ini sakit-sakit sekali. Mudahnya kau obrol janji, sampai-sampai sumpah mati. Hey, jangan-jangan kau tipu-tipu lagi. Cintamu, sayangmu, rindumu, janjimu, sakit-sakit-sakit, sungguh sakit hatiku. Cintamu, sayangmu, rindumu, janjimu, sakit-sakit-sakit, sungguh sakit hatiku. Cintamu, sayangmu, rindumu, janjimu, sakit-sakit-sakit, sungguh sakit hatiku.
Hari ini aku di sini berjuang untuk bertahan, padamkan luka dan beban yang ada, yang telah membakar seluruh jiwa. Ku coba resapi, ku coba selami segala yang telah terjadi. Ku ambil hikmahnya, rasakan nikmatnya, dan ku coba untuk hadapi. I will survive, I will revive, I won't surrender and stay alive. Kau berikan kekuatan untuk lewati semua ini. Hari ini kan ku pastikan aku masih ada di sini. Mencoba lepaskan, coba bebaskan segala rasa. Coba resapi, coba hayati segala yang telah terjadi. Ku ambil hikmahnya, rasakan nikmatnya, dan ku coba untuk hadapi. And I will survive, I will revive, I won't surrender.
Bueno, ara me torna a tocar a mi parlar i ara tornaré a fotre un altre rotllo, ¿vale?
Vale.
Un cop ja han arribat els holandesos a Indonèsia i han començat a fer els seus primers negocis, el govern d'Holanda li dona una espècie de, bueno, de drets d'explotació a una companyia que es diu, les inicials són BOC, que hem traduït al català seria Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals, perquè en aquella època tot el que era més enllà de la Índia era Índia, per tant, Índies Orientals, eren Índies Orientals més enllà. Així que el govern li dona a aquesta empresa, doncs, aquests drets i comença, se crea aquesta empresa, és la primera, diguéssim, la primera corporació multinacional, perquè tenia poder autònom, de, podria declarar guerres, podia marcar, crear la moneda, fabricar monedes, establir colònies, tot això sense el consentiment d'Holanda. Era totalment no, però era independent del govern d'Holanda. I bueno, tenia tres objectius aquesta empresa. Era controlar els ports comercials, tindre l'explotació del monopoli de les espècies i superar la competència d'altres països, perquè allà ja havia dit que hi havia els portuguesos, però també hi havia britànics, estaven per la zona, estaven a la regió de Malàsia i algunes illes d'Indonèsia també hi eren. I bueno, tota aquesta gestió del monopoli de la colònia va estar totalment marcada per la violència contra la gent la gent d'Indonèsia local, que eren les explotadores, les productores d'espècies, i fins i tot havien creat una mena de lleis que no podien, els holandesos pressionaven els locals perquè no venguessin espècies a altres països que eren enemics d'Holanda. I es va donar el cas que a la ciutat de Banda Aceh, que això és la illa de
Sumatra,
això, van vendre un grup de gent va vendre nou moscada als britànics, perquè Banda Aceh queda molt al nord, a la part del nord, i britànics van allà, van voler comerciar nou moscada i els locals els hi van vendre. Què va passar? Els holandesos se van enterar, van anar cap allà, van atacar i els van matar tots. Així que d'aquest pal anaven. Bueno, com totes les colònies, quasi bé, no? Així que també van desplaçar molts esclaus locals cap a zones de producció, perquè hi havia, segons a quina illa, segons a quina part, hi havia això, no moscada, o clau, o pebre, o hi havia diferents espècies a diferents llocs. Així que, bueno, tot això, a part també, causa molts problemes amb líders locals, amb els reis, hi ha les zones de Banten, de Mataram, això també el programa de la que vam fer fa dos mesos d'història ja vam anar dient, no?, que hi havia molts sultanats i regnats independents quan era l'època hindú, hi havia els Mojopait a Java, hi havia molts, no? Allò no hi havia un govern general, sinó hi havia governs a petites regions i Holanda va anar a cada una d'aquestes regions i va anar tenint problemes. Al moment punta, per fer una idea, a l'època punta, que era cap al 1650 o una cosa així, hi havia fins a 50.000 treballadors treballant per l'empresa BOC. Però bueno, això va anar així, però va anar decaient fins que al 1799... quasi 200 anys després de començar. Recordem que va arribar l'any
1596.
I crec que el BOC comença el 1602. Per tant, quasi el 1800, o sigui, 200 anys d'explotació. L'empresa va entrar en fallida, en bancarrota, i bàsicament per, bueno, 4 o 5 motius, sobretot perquè els empleats d'aquesta empresa, que havien de fer una gestió comercial i de negoci, pues no ho feien bé, a part hi havia corrupció i això va anar danyant molt l'empresa i fent aquests problemes econòmics. També l'economia es va veure ressentida per les guerres constants que hi havia contra la colònia de les altres colònies, de la britànica, la portuguesa, i també la gent local que es anava revoltant, no?, contra aquest sistema. I també que els militars, els caps, els generals de l'empresa que anaven a les guerres anaven morint i anaven creant baixes i cada vegada era més feble. I la gestió econòmica general, la comptabilitat, doncs no va acabar de funcionar. Així que bueno, tots aquests motius van fer que l'empresa entrés en fallida i finalment el govern holandès doncs va agafar el control i la zona d'Indonèsia va passar a mans d'Holanda i bueno, doncs va formar part del territori holandès. A partir del 1800 fins al 1900 i algo, fins a les guerres mundials, doncs va anar passant. En principi era holandès, però holandesos, però amb guerres amb els britànics, a vegades els britànics van prendre el control. Van haver diverses successions de poder. I bueno, doncs arribem ara cap a casa i a la guerra mundial i després de les cançons que posarem ara, la Chartini explicarà l'última època ja, que és la guerra mundial i les últimes invasions i la part final de les colònies, de la colònia.
Dengarkan
Abans, Jordi expliqués que Holanda fa mal a la gent, Indonèsia, però especialment un líder de Holanda, Indonèsia, que es diu Van den Bosch, és molt dolent amb la gent d'Indonèsia. Totes els diners són per holandesos i els treballadors d'Indonèsia cada vegada són més pobres. Això fa que la gent local vol que Holanda marxi. A part d'això, Japó comença a conquerir molts països: Xina, Malàisia, Tailàndia, i ells veuen que a Indonèsia hi ha problemes i ells entren a Indonèsia i lluiten contra holandesos. La gent indonèsia està contenta perquè Japó fa marxa als holandesos, però després japonesos són pitjors, fan més mal perquè fan treballar i no paguen ni donen menjar i molta gent es mor. En aquest moment hi ha la Segona Guerra Mundial i Japó ataca Pearl Harbor d'Amèrica. I després, Amèrica tira bombes atòmiques a Japó i això fa que Japó marxi de tots els països on estava. I també marxa d'Indonèsia i és quan hi ha un nome que es diu Sukarno, este president, el primer president a Indonèsia, declara la independència d'Indonèsia.
Sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku, harus tabah menjalani. Sikapku tiada tempat. cepat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani.
Doncs ja està, fins aquí el programa d'avui. Un programa una mica potser espès, per segons qui, perquè hem parlat molt, una mica detallat.
Sí.
Però hem intentat explicar una mica com era la història de la colònia, de les colònies que van estar a Indonèsia, sobretot la holandesa.
Mm. Gràcies per escoltar-nos i fins a...
La setmana que ve. A les 7.
I recordeu, a les dissabte... És fira
sí,
de vi.
Sí, de dissabte a dilluns hi ha la fira de vi.
Sí, és molta gent.
Sí, hi ha molta gent i molt pocs llocs per trobar per anar a dinar, poc lloc per aparcar, sí. És una mica de caos. Gràcies, fins la setmana que ve.